cridem? Doncs que surtin de la cova de l'autoritarisme, que surtin de la cova d'aquesta Espanya negra que no es reconeix ni tan sols ella mateixa i que, de fet, han estat el gran estímul perquè centenars de milers de catalans abracin la causa de la independència de Catalunya.
El PP sortirà i convida els espanyols a fer-ho, però no de la cova que mencionava el president aragonès, sinó a sortir al carrer, abans del debat d'investidura, per expressar el seu rebuig a l'amnistia. Pressió, per tant, sobretot per al PSOE, de Pedro Sánchez. En un sol dia han desembarcat a Lampedusa 6.700 persones. A l'illa italiana estan desbordats i hi ha moltes persones ara mateix sofrint un calvari per intentar establir-se a la Unió Europea. I mentre els uns pateixen, d'altres s'instal·len aquí per la via més ràpida, la dels diners, comprant una propietat que valgui 500.000 d'euros o més. Se'n diu visat d'or i comporta automàticament adquirir el permís de residència.
Catalunya nit.
Davant la possibilitat que es parli català al Congrés, farem un mapa sonor dels parlaments del món poliglotes. Ens ha visitat la nostra biòloga de capçalera i li hem preguntat com afecten els terratrèmols al món animal i vegetal, i les seves respostes tornen a ser fascinants.
Tenim tècniques ara molt sofisticades per saber quan i quins terratrèmols ha pogut viure un arbre en el passat.
Són alguns dels temes que tocarem aquest 13 de setembre, Dia Mundial de la Xocolata. Intentarem aprofitar la vinentesa. Són les 10 i 2 minuts. Ets a Cat Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
A mesura que s'acosta el debat d'investidura, creix la tensió entre els partits polítics. Pere Aragonès veu l'amnistia com a inevitable, mentre que a Madrid el PP anuncia una concentració de protesta. Segueix el pas que va marcar ahir José María Aznar, amb la crida a la mobilització davant del possible acord entre el PSOE i els encausats pel procés. Jordi Brascó, Madrid, el PP ha concretat més la idea que va deixar caure ahir el seu antic líder.
Sí, han convocat el que anomenen una concentració oberta, on hi tenen cabuda tots els constitucionalistes que estiguin en contra de l'amnistia. Serà el cap de setmana del 23 i 24 de setembre, que és una data que no és casualitat, és l'últim cap de setmana abans de la investidura de Feijóo. Des del PP ja la donen per perduda i concentren els esforços a desacreditar el pacte que acabaria fent president Pedro Sánchez. El portaveu dels socialistes, Patxi López, ironitzava sobre aquesta concentració.
Una manifestació que supongo que serà per a llenar su vacío. Vacío de contenido, vacío de propuestas, vacío de liderazgo.
Feijóo manté aquests dies un perfil baix, mentre Ayuso i Aznar s'enduen els titulars en declaracions pujades de to que Cuca Gamarra, número 2 de Feijóo, ha defensat a Antena 3.
Creo que las manifestaciones y las declaraciones que hizo el presidente Aznar responden perfectamente a lo que él ha vivido y sobre todo a lo que en democracia se puede defender.
I des del govern català com reaccionen a aquesta decisió del PP?
Doncs la critiquen frontalment. Pere Aragonès creu que forma part del mateix full de ruta que va estimular l'independentisme durant tants anys.
Els convidem, doncs, que surtin de la cova de l'autoritarisme, que surtin de la cova d'aquesta Espanya negra que no es reconeix ni tan sols ella mateixa.
Aragonès també ha explicat que la proposta de llei d'amnistia presentada l'any 2021 és el punt de partida de les negociacions amb el PSOE. Recordem que aquella proposta aleshores no va passar ni el tall de la mesa del Congrés.
Avui el català n'ha viscut una de freda i una o dues de calentes. La freda, qui ens ho havia de dir, ens ve de Suècia. El govern de dreta suec posa pegues al reconeixement del català a Europa, al fet que el català sigui una llengua oficial de la Unió Europea. Diu que té dubtes. Estrasburg, Jordi Baró, tot i així el govern espanyol és optimista.
Sí, l'executiu en funcions de Pedro Sánchez ha defensat els últims dies que veu un esperit constructiu entre els 27 sobre la mesura. Avui s'han fet públics, però, els primers dubtes de Suècia. No és una oposició frontal, però sí reticències. El govern suec vol que s'analitzin a fons les implicacions legals i financeres de la proposta i apunta que hi ha moltes llengües minoritàries que no són oficials a la Unió Europea. Suècia no està sola defensant una postura d'aquest tipus entre els 27. Les posicions es comencen a clarificar en vista a la discussió formal que tindran els socis europeus dimarts que ve a Brussel·les. La mesura, fruit d'un acord del PSOE amb Junts, implica una modificació del reglament europeu i s'ha d'aprovar per unanimitat de tots els socis.
En canvi, a Andorra avui han aprovat una llei lingüística que instaura l'obligació de tenir un nivell mínim de català per obtenir o renovar el permís de residència o treball. El govern explica que l'objectiu és protegir la llengua oficial del país, però el líder del principal partit de l'oposició, Cerny Escaler, de Concòrdia, diu que ha fet curt.
És una passa en la bona direcció, però es demana un nivell massa baix de català i alguns en queden exclosos. Es demana conèixer, per exemple, la llengua a un treballador de la construcció i no als youtubers. A nosaltres ens correspon defensar millor la llengua. El català és casa nostra, la nostra llengua és un dels principals constructors de la nostra identitat i l'hem de protegir.
La norma no afectarà els youtubers que viuen al Principat ni els creadors de contingut. Sigui com sigui, Andorra enforteix el català amb una iniciativa decidida i el Congrés dels Diputats consolida que la nostra llengua s'hi pugui parlar a partir d'ara de forma habitual. Madrid, Albert Prat, aquest a partir d'ara que acabo de dir vol dir a partir de dimarts, oi?
Sí, fins i tot serà abans del que estava previst, perquè s'hi podrà parlar en català a partir de dimarts i la reforma del reglament no es votarà fins dijous. El sistema serà similar al que s'utilitza al Senat i, de fet, ara al principi seran els mateixos traductors d'aquesta cambra els que aniran al Congrés per doblar les intervencions que es facin des de la tribuna en català, basc o gallec. Es repartiran uns auriculars a tots els diputats perquè puguin seguir la traducció en castellà, un sistema que, de fet, ja es va fer servir el dia que va intervenir el president d'Ucraïna al Congrés. La mesa, amb majoria del PSOE i Sumar, ha donat llum verda avui al canvi i el PP ja ha dit que mourà cel i terra per frenar-lo.
L'estira i arronsa per l'ús del català al Congrés ens ha portat a parar l'orella a altres legislatius d'arreu del món i li hem demanat al Xavier Vilà que ens faci un mapa sonor. Què és el que t'has trobat? Si vols, comencem per Europa, per anar endreçant.
Sí, així, si et sembla, Manel, ens queda més a prop i potser hi ha dos casos que jo crec que ens sonen molt, no? Que són Bèlgica i Suïssa. A Bèlgica hi ha tres llengües oficials. El neerlandès el parla gairebé el 60% de la població del país. El francès, 4 de cada 10, Déu-n'hi-do. I l'alemany, que es parla poquet, la gent només el parla 1% de la població. Però, malgrat tot, el Parlament també se'n parla. I, per tant, hi ha aquesta normalitat.
Un anderhalve minuut. Ja, allez, collega's, un anderhalve minuut.
Alemany.
La semaine dernière, je vous disais que je formulais la crainte
francès.
Que la montagne accouche d'une souris.
Eerste minister, collega's, iedereen in deze assemblée
neerlandès.
Vindt dat werken meer moet lonen.
Per tant, ja veus, normalitat absoluta, eh?
I per què has anomenat Suïssa?
Perquè, home, és un cas paradigmàtic, jo crec que per nosaltres enganxa molt. Aquí tenim una particularitat molt gran. S'hi parla al Parlament el romanx, que és un idioma oficial al cantó dels Grisons des de l'any 74. Només 60.000 persones parlen aquest idioma, Manel. Això equival al 0,5% de la població de tot Suïssa. Però tot i això, al Parlament també es pot parlar.
A urgrosmotrix ringste prof auf der Welt.
També t'haig de dir que té una mica de trampa, això, eh? Perquè el romanx només es pot parlar quan es parlen d'aspectes relatius al cantó, eh? Però es pot parlar. Per tant, està a nivell de l'alemany, el francès o l'italià.
Sie haben diese Information bereits im Programm entwurf.
O sigui que, com pots veure, la normalitat de diferents idiomes als parlaments no és una cosa que ens hauria d'estranyar massa.
Val, hem fet la fotografia d'Europa, porta'ns una mica més enllà.
Va, mira, vols que anem a altres continents? Què tal si ens aturem a Oceania, en concret a Nova Zelanda? En aquell parlament, dues llengües oficials, l'anglès i des del 94 el maori, un idioma utilitzat per unes 800.000 persones que és més o menys un 16% de la població.
Kia koutou e whakarongo mai nei ki tēnei pāpahoa atu nei, no reira tēnei Per tant, amb tota normalitat van d'una banda a l'altra i aquest patrimoni polinesi està ben present en la cambra legislativa. Escolta, podríem anar tot arreu, eh? A Canadà, això ho coneixem bastant, anglès i francès. Qui vulgui, per cert, fins i tot, pot demanar que li tradueixin a Israel l'hebreu i a l'àrab, a l'Índia l'hindi i l'anglès. També t'haig de dir que hi ha 22 llengües més per aquells mons de Déu, i el que seria, si em permets l'expressió i estigues amb mi, els parlaments autonòmics no val a l'Índia, però se'n parlen també. Per tant, la llengua, els legislatius del món, és una cosa que està molt clara, assumida i sense problemes.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Manel.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Són les 10 i 11 minuts de la nit. Acaba d'entrar el Sergi Molero a l'estudi número 1 de Catalunya Ràdio. Això vol dir que tenim una última hora. Què ha passat?
Doncs que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones i han intervingut 2 armes de foc després d'una baralla que hi ha hagut entre 2 grups de persones a l'interior de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Can Ruti, popularment, a la ciutat de Badalona. Els fets han passat al vespre i, segons fonts policials, no hi ha hagut trets ni tampoc ferits. Els Mossos hi han intervingut després que l'hospital s'hagi posat en marxa els protocols de seguretat en casos d'aquest tipus. Fonts hospitalaris asseguren que, malgrat l'incident i tot el que s'ha generat, el centre ha funcionat en tot moment amb normalitat i sense incidències.
Moltes gràcies, Sergi. Anem cap a Itàlia.
Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere. Sai che ti cercherò in tutta Milano.
I ens traslladem ara cap a Itàlia. L'illa de Lampedusa continua col·lapsada davant de l'arribada de migrants més massiva que recorda. En poc més de 24 hores, fins a 6.700 persones han desembarcat a l'illa i els serveis socials, preparats per atendre només 400 persones, ja no donen més de si. Corresponsal a Itàlia, Eduard Rubió, quina és la situació a Lampedusa ara mateix?
Confusió en les arribades al moll del port, on la policia avui ha hagut de fer una càrrega d'alleugeriment per calmar els nervis, la tensió de centenars d'immigrants, i també un formiguer de gent patint i cridant per no col·lapsar l'illa. Aquest matí 700 persones han estat ja traslladades cap a ports de Sicília i Calàbria. Un segon viatge s'està preparant aquesta nit.
A més, s'ha hagut de lamentar la mort d'una persona, una jove mare guineana, ahir la nit, que va perdre el seu nadó de només 5 mesos quan estava a punt d'arribar a la costa.
Sí, en el moment en què la Guàrdia Costanera va arribar al costat de la barca, una quarantena de persones a bord, tothom es va decantar cap a un cantó de la pastera i la barca es va capgirar de cop.
Eduard, aquesta arribada massiva se suma a moltes altres, perquè aquest 2023 Itàlia està sent, amb molta diferència, el país d'Europa que rep més refugiats per mar.
Efectivament, Manel, a Itàlia, segons les dades actualitzades aquest matí pel Ministeri de l'Interior, des del principi de l'any hi ha hagut 124.000 arribades. I en els darrers dies s'han registrat un pic de 8.140 persones desembarcades, 2.000 l'11 de setembre, 5.000 el dia següent i més d'un miler ahir. I continuen arribant petites pasteres de fusta i llauna a aquesta illa, que és el primer, diguem, país, o la primera illa que està a la vora de l'Àfrica.
Avui també hem sabut que 4 persones han mort i una vintena més han sobreviscut en un naufragi davant de les costes de Tunísia. Precisament Tunísia és el país d'origen de la majoria de les barques amb milers de migrants que en les últimes hores han arribat a l'illa italiana de Lampedusa. Eduard, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit.
Bona nit, Manel.
I mentre Lampedusa està desbordada, Alemanya ha decidit tancar les portes a les persones migrants. i refugiats que provenen precisament d'Itàlia. Anem a Berlín. Oriol Serra. Oriol, el govern alemany assegura que l'executiu de Giorgia Meloni està incomplint.
Afirmen des del govern alemany que ja tenen més de 12.000 migrants il·legals procedents d'Itàlia i que han decidit aturar directament el que se'n diu el mecanisme de solidaritat voluntària europeu. És a dir, que com que Alemanya no vol acceptar, Itàlia no vol acceptar el retorn d'aquests migrants, doncs Alemanya també ha decidit no acollir-ne ni d'Itàlia ni d'altres països, sobretot, recordem-ho, del sud d'Europa, són els països que tenen aquesta frontera exterior marítima, com apuntàveu. Realment va de xifres, eh? Penseu que Alemanya doncs, és un dels països europeus que ha acollit més refugiats durant els darrers anys. Estem parlant de xifres de centenars de milers. I ara, en canvi, estem parlant d'unes xifres que podrien semblar ridícules. Sembla ben bé una picabaralla a nivell diplomàtic que jo diria que també té molt a veure amb la tensió política, diplomàtica, que hi ha entre Roma i Berlín, perquè això es veu, salta a la vista ja des del primer dia en què Giorgia Meloni va venir a Berlín, doncs aquestes diferències ideològiques òbvies, no?, entre un socialdemòcrata com és el canceller Olaf Scholz i una política, doncs, d'una líder de l'ultradreta com és Giorgia Meloni.
Molts càlculs i molta gent patint. Moltes gràcies, Oriol. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Totes aquestes penúries i dificultats que estem explicant per arribar a la Unió Europea, evidentment, les pateixen les persones pobres, perquè qui té diners ho té molt més fàcil. Atenció al que explicarem ara. L'accés a l'habitatge de propietat a Catalunya és cada vegada més difícil, això ho sabem, els preus dels pisos estan molt alts, les hipoteques han pujat i els estalvis són cada vegada més minsos. Molts d'aquests pisos, o cases, que costen molts diners, acaben en mans de ciutadans estrangers rics que, a banda de comprar una propietat, aconsegueixen de retruc la residència a Espanya. Natàlia, com funciona això?
Doncs es fa a través d'un programa del govern espanyol, que també tenen altres països europeus, que permet que ciutadans de fora de la Unió Europea accedeixin a la residència comprant una propietat a l'Estat per un valor mínim de 500.000 euros. Són les anomenades Golden Visa o visats d'or. Això permet que un cop s'és propietari, posem per cas, d'un habitatge de més de 500.000 euros a Barcelona, s'obté també la possibilitat de moure's lliurement per tots els països europeus que són de l'espai Schengen. I encara una altra cosa, permet portar la família en les mateixes condicions. En definitiva, es tracta de vendre permisos de residència a canvi de la compra d'habitatges.
I aquí a Catalunya això passa molt. Com anem de visats d'or?
Doncs sí, passa sovint. Hem tingut accés als documents del govern espanyol des del 2018 fins l'any passat, fins al 2022, i en aquests 5 anys s'han atorgat 1.259 visats d'or a Catalunya. És a dir, 1.259 ciutadans de fora de la Unió Europea han accedit a la residència espanyola a través d'aquest sistema. I encara una segona dada. Els ciutadans xinesos són els qui més propietats han comprat a Catalunya en els darrers 5 anys. Han estat 786, és a dir, gairebé 6 de cada 10. Li hem demanat a l'Eduard Cirés, de la immobiliària Liberty, especialitzada en el mercat xinès, quin perfil de client són els que aconsegueixen aquests visats d'or.
Classe mitja acomodada, que tenen alguna propietat a ciutats xineses, o sigui, a Xangai o Pequín, que venen els seus pisos. També tenir en compte que un pis a aquestes ciutats pot costar 1.200.000 euros, 1.500.000, o sigui que són, no és Nova York, però que amb aquests diners no tenen cap problema a trobar una casa, bueno, a Catalunya i a instal·lar-se aquí.
Tenim, Natàlia, també la imatge que els ciutadans russos també utilitzen força aquesta via. Això queda reflectit en la documentació oficial?
Sí, Rússia és el segon país a aconseguir visats d'or, ara ve a moltíssima distància dels ciutadans xinesos. Després de xinesos i russos, venen els ciutadans d'Egipte i els Estats Units. En el cas dels nord-americans, no vol dir que siguin gent amb molts diners, segons ens ha explicat l'advocada especialitzada en estrangeria, Viviana Echeverría, de Echeverría Abogados.
Se trata de clientes que tienen dinero, pero no necesariamente son millonarios, ¿no? Al final, si comparamos los precios de las viviendas aquí y en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos las viviendas son mucho más caras. Entonces, para una persona estadounidense que igual tiene una empresa o un muy buen trabajo y gana las cantidades que se ganan allí, que son bastante superiores a las que se ganan aquí en España, una vivienda de 500.000 euros hasta resulta barato a ojos de ellos.
Queda clar, doncs, Manel, que tots els que accedeixen a un visat d'or són gent amb molts diners, també els russos. Però tornem a Rússia, perquè en els últims 5 anys, 270 ciutadans russos han obtingut la residència després de comprar una d'aquestes vivendes de més de 500.000 euros. I aquí, l'impacte de la guerra a Ucraïna i les sancions aprovades contra Rússia es veuen claríssimament. Si el 2021 van venir 105 ciutadans russos en només un any, el 2022 només en van ser 3. La invasió russa a Ucraïna va començar al febrer del 2022 i els 3 únics russos que van comprar una propietat ho van fer al gener, abans que esclatés el conflicte. A partir del febrer del 22, quan comença la guerra, cap ciutadà rus ha obtingut un visat d'or.
Afecta, per tant, claríssim. Un cop s'obté la residència, ja és per sempre?
En principi, els visats d'or són per 3 anys, però es poden anar renovant sempre que es mantingui aquesta inversió inicial. I una cosa que m'ha cridat l'atenció és que ni tan sols cal residir a Espanya. N'hi ha prou en venir un cop l'any.
Has pogut mirar on es compren aquestes propietats?
Sí, la majoria de ciutadans, els xinesos, per exemple, compren molt a la província de Barcelona. En canvi, russos, els egipcis, els nord-americans, compren més en diverses poblacions de la línia de la costa, tant a la costa de Barcelona com a Girona i a Tarragona. El que busquen en concret els xinesos? Tranquil·litat.
Són cases amb jardí a la costa. Venen a ciutats que estan molt massificades, i aquí el metre quadrat és molt més econòmic, i busquen cases amb jardí, amb gossos i piscina a la costa. Això és el que busquen principalment. Espai i qualitat de vida.
I una curiositat més, Manel. A Lleida només hi ha una Golden Visa en els darrers 5 anys. Es tracta d'un ciutadà sud-africà que va comprar una propietat el 2022.
Els nostres oients de Lleida, tots buscant a veure qui té aquesta propietat. Moltíssimes gràcies, Natàlia, molt interessant. Doncs seguim viatjant, anem ara fins a la Xina. Allà hi tenim el Francesc Canals, bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns una mica aquesta trobada, que hem vist algunes imatges molt curioses entre Putin i Kim Jong-un. Què en treu Putin d'aquesta reunió?
Doncs el que en treu Putin, ara com ara, formaria una mica part de la negociació secreta, que, com ha dit el president rus, les converses sobre temes sensibles entre veïns són un afer privat. Se sap que s'ha parlat d'afers militars, s'entén, vaja, perquè el ministre de Defensa rus, Sergei Shoigu, era a la trobada. A més, en la delegació de Kim Jong-un ja ha tingut un lloc destacat el que és el director del Departament d'Indústria de Municions, que d'això anava una mica a la sospita, no? Cosa que fa pensar en aquestes converses detallades sobre cooperació en aquest àmbit. A més, Kim Jong-un, que ja ha abandonat el cosmòdrom de Vostochny, on ha tingut lloc aquesta trobada, visitarà instal·lacions de l'aviació militar i civil russes i la flota del Pacífic a Vladivostok. En tot cas, que Corea del Nord pugui subministrar munició d'artilleria a l'exèrcit rus per a la guerra d'Ucraïna queda com a sospita, sense possibilitat de confirmar, sota el secretisme rus i nord-coreà.
Clar, entre el president rus i el de Corea del Nord, les coses que diguin ens en podem fiar d'aquella manera, per tant, moltes coses les haurem de sospitar. Quines contrapartides pot obtenir Kim Jong-un si diem que Putin possiblement munició per a la seva guerra a Ucraïna? El líder nord-coreà, què en treu d'aquesta visita?
El que em pugui treure Kim Jong-un, aquí diguem que ja hi ha alguns espais de col·laboració més confessables, no? És a dir, s'ha fet la trobada en aquest cosmòdrom de Vostochny. El mateix Putin ho ha dit, precisament perquè Rússia assistirà a Corea del Nord en tecnologia per a la posada en òrbita de satèl·lits, que recentment el programa espacial de Pyongyang ha tingut alguns fracassos, i s'ha vist en la visita un Kim Jong-un molt interessat en unes instal·lacions molt modernes d'un programa espacial del que Rússia ha suggerit fins i tot que un cosmonauta nord-coreà podria formar-ne part. És a dir, estem parlant d'enviar a l'espai un cosmonauta d'un país que té dificultats serioses per garantir l'alimentació bàsica de la seva població. Sí. I aquesta seria una altra contrapartida per a Pyongyang. Ajuda alimentària, ajut econòmic per a una Corea del Nord que està depauperada per la insuficiència habitual de la seva pròpia agricultura, molt subdesenvolupada, i les catàstrofes naturals i un encara major aïllament pels anys de la Covid.
Sí, sí, això ho tenen aquest tipus de dictadures, de buscar les grans imatges i després que la realitat a peu de carrer sigui molt més complicada i amb menys llums i colors. El que hi deu haver hagut, suposo, és molta retòrica entre Putin i Kim Jong-un.
Molta retòrica antiimperialista, com en els vells temps del món dividit de la Guerra Freda, o sigui, en el que Corea del Nord, de fet, continua instal·lada per garantir-se la supervivència gràcies a l'amenaça del seu programa nuclear. O sigui, és difícil de dir que Putin vulgui assistir a Pyongyang en aquest apartat, perquè seria cedir una tecnologia molt avançada a canvi de munició, que de fet és poc sofisticada, no?, que és el que pot oferir Corea del Nord. I la retòrica pujada de to de Kim Jong-un, elogiant el poble i l'exèrcit rus en la seva lluita contra Occident, doncs dona una mica de color en aquesta reunió, que és la primera des del 2019 entre tots dos, des d'abans de la pandèmia, en què Rússia està aïllada i Corea del Nord doncs és considerada, com ara sempre, un pària en l'escena internacional, no? I es presenten com no tan soles i sobretot com un món adversari, rival de l'hegemonia que diu Pyongyang persegueixen els Estats Units.
Doncs Kim Jong-un i Vladimir Putin, avui una parella ben curiosa. Moltes gràcies, Francesc. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
3:45 to 11:15 de la nit, el risc de distreure's i d'enganxar-s'hi. Parlem dels perills dels mòbils. Les famílies i les entitats de la comunitat educativa veuen amb bons ulls regular-ne l'ús a les escoles i instituts, però descarten prohibir-los a dins l'aula. Això després que el Departament de Salut asseguri que està estudiant prendre mesures a través d'una llei per combatre addiccions. Maria Costa.
La darrera consigna del Departament d'Educació és que cada centre ha de decidir com vol fer servir el mòbil, tant a l'aula com al pati. La presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, Mar Hurtado, aposta directament per la regulació a la classe.
S'ha de regular i prohibir en moments on no és necessari. Per exemple, a les estones d'esbarjo. Ara, en una situació d'aprenentatge on el mòbil és una eina per aprendre, per què no?
I la FAC demana un criteri conjunt, ho diu la seva presidenta, Belén Tascón.
Una escola no pot decidir de forma unilateral el que fa en la seva escola i l'escola del costat fa una diametralment oposada quan estem parlant d'un tema social que a les dues escoles es afecta igual.
Salut vol treballar la llei amb experts. Joan Comeres, membre de la Junta de Directors, reclama poder-hi dir alguna cosa.
Els pares volen que els fills portin el mòbil perquè quan surten puguin comunicar-se. Hi ha aquesta dicotomia entre una eina que tots en fem un ús i el mal ús que se'n pot fer, doncs en ridiculitzar algú, en filmar quan no toca, en fer. Em costa de veure ara de quina manera es regularà això que serveixi per tots els centres educatius. Tant de bo es faci i puguem intervenir i puguem fer els matisos que calguin.
Aquests darrers dies hi ha hagut un degoteig de centres que han prohibit el mòbil a les aules o al pati.
Doncs com que parlem de mòbils, un apunt ara d'allò que anomenem informació de servei. Demà al matí us pot semblar que el vostre aparell va per lliure. Protecció Civil farà demà una prova d'alertes als telèfons de l'àrea metropolitana de Barcelona.
5 milions de telèfons rebran entre les 10 del matí i la 1 del migdia un so d'alarma i un avís a la pantalla en què s'informa del simulacre. La prova començarà a les comarques del Vallès Oriental i el Maresme, així com a les poblacions de Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. A les 11 del matí l'avís el rebrà tothom que sigui a la ciutat de Barcelona, a les 12 al Vallès Occidental i a la 1 del migdia al Baix Llobregat i a l'Hospitalet. Aquest so al mòbil que sentia en fa un moment, no s'aturarà fins que, mira, ara s'atura. L'usuari premi acceptar, fora, ja està, a la pantalla del dispositiu.
Això serà divertit de veure i d'escoltar.
I de sentir.
I d'escoltar, sí, sí. Ara fem una petita pausa. Tot seguit us parlarem de com Europa està perdent la batalla amb la Xina pel vehicle elèctric.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. SEAT, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de La Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Condis, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Sobre taula. Temps que hom resta a taula després de menjar.
Trec unes pastetes o què? Algú vol més cafè? Infusió? Un digestiu? Que bé, si està fent la sobretaula, oi?
Les teves sobretaules de confiança a la tarda de Catalunya Ràdio.
Escolta'm, per què fer una sobretaula d'una hora si la pots fer de tres? I encara em sembla poc. Tenim el rebost més ple que mai. No ens ho acabarem, això. Mira, arriba més gent. Vaig obrir-los la porta. Com bé serem, més riurem.
La tarda de Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres de 4 a 7.
Que bé que s'hi està fent la sobretaula.
Amb Elisenda Carot.
Que bé que s'hi està la tarda.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passen gairebé dos minuts de dos quarts d'onze de la nit. Una de les imatges doloroses del nostre món és constatar com es malbaraten aliments. El govern intentarà pal·liar-ho amb la campanya Aprofitem els aliments. Roger Segura.
La iniciativa inclou 18 sopars o dinars en diferents restaurants del país, alguns d'ells amb estrella Michelin, amb aliments reaprofitats. Els àpats seran oberts a tothom i aniran a càrrec de joves cuiners apadrinats per la xef Ada Parellada, que constata que hi ha més consciència social sobre el malbaratament.
Quan la societat sap que un de cada tres aliments que es produeix a nivell mundial es llença, això impacta molt a les persones. I l'altra dada és que quan saps que amb la meitat del que es llença tu podries combatre la fam a nivell mundial, tenim davant un problema de dimensions enormes i un problema que, a més, està immers dins de l'emergència climàtica que estem vivint.
La campanya contra el malbaratament alimentari també ha previst una marató d'espigolades el 8 d'octubre a diferents punts del país, on els voluntaris colliran i recuperaran fruita o verdura que no s'ha pogut comercialitzar.
Brussel·les està en guàrdia. Investigarà les ajudes del govern xinès als cotxes elèctrics. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que considera que els preus dels cotxes elèctrics xinesos són artificialment baixos i creu que això està distorsionant el mercat i que perjudica els fabricants europeus.
Europa està oberta a la competència, no per una competència a la baixa. Ens hem de defensar de les pràctiques injustes.
La pregunta és si aconseguirà Europa frenar l'hegemonia xinesa en el mercat dels cotxes elèctrics. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit, Manel.
Això és el que has preguntat a diversos experts. Què t'han dit?
Doncs la majoria coincideixen en què fem tard. El professor d'EADA, David Ortega, ho justifica posant xifres a l'aposta xinesa.
Sí, és veritat, han hagut moltes subvencions. Xina, en el pla 2015, no? va aprovar 300.000 milions d'euros, l'equivalent a 300.000 milions d'euros per fomentar tot el tema d'ajudes al desenvolupament del mercat elèctric, de vehicle elèctric a Xina, a la que van d'ampliar amb més de 65.000 milions més.
Europa també ha articulat les seves pròpies ajudes al cotxe elèctric, però, segons Ortega, després d'haver comès un greu error.
I el problema que tenim és que la indústria europea aposta, o durant molt de temps, ha allargat el seu lideratge amb el que són els motors de combustió, no? Jo crec que amb el Dieselgate ja vam fer el canvi de pas, però potser va ser una mica tard, i ara doncs, ens hem de posar a córrer. Ens hem de posar a córrer per per tornar a guanyar competitivitat.
Segons Xavier Brun, director del màster de Mercats Financers de la BCM de la Universitat Pompeu Fabra, la Unió Europea s'ha adonat que el 80% de les marques de vehicles elèctrics són xineses i la temptació que pot tenir ara Brussel·les és posar obstacles a la importació.
Com podem fer per defensar-nos? Doncs intentant buscar aquestes traves, intentant veure, escolta'm, doncs com puc fer per guanyar temps perquè la meva indústria, és a dir, la meva indústria europea, sigui més atractiva, buscar temps perquè llavors es pugui veure una diferenciació.
Això pot acabar provocant un efecte boomerang, segons alerta Esteve Almirall, professor del Departament d'Operacions i Innovació de SADE.
La gran part de les vendes dels fabricants europeus estan a Xina. Per tant, qualsevol mesura que es prengui des d'aquí, doncs és una mesura que tindrà repercussió, probablement va ser de contrapartida a Xina, i per tant reduirà les vendes d'aquests cotxes europeus que es veuen a Xina.
Per Almirall, la clau del lideratge del sector està en la capacitat de fabricar les bateries.
Qui domini aquest mercat, en aquest cas, doncs, en aquest moment és una empresa que es diu KTL, doncs, que està a Xina, doncs qui domini aquest mercat de les bateries té una palanca que els altres no tenen.
Tots tres coincideixen, Manel, que la millor manera de protegir la indústria europea de la mobilitat és oferint millors productes i donant raons als consumidors per no fixar-se només en el preu.
Doncs haurem d'anar seguint. Una de les característiques dels cotxes elèctrics, estarem d'acord, que és que fan silenci, oi?
Silenci.
Doncs posem-hi música. La del pianista Marco Mezquida, acompanyat del contrabaixista Masa Kamaguchi i el percussionista Ramon Prats. Mezquida ha inaugurat el mercat de la música viva de Vic amb la preestrena de Tornado al Teatre L'Atlàntida i sempre a prop de la música hi tenim el Marc Ruiz.
Mezquida se sent còmode caminant sobre les fronteres estilístiques, esborrant-les, redibuixant-les, saltant a banda i banda. Quan penses que ja tens classificat allò que sents, en Ramon Prats fa una percussió d'estil jungle que recorda a Night in Tunisia de Dizzy Gillespie, doncs resulta que arriba Mezquida i ho esborra amb un vendaval de notes interpretades des del teclat i pinçant directament les cordes del piano en plena competició amb el contrabaix de Masa Kamaguchi. I per acabar amb una pentatònica de blues com una casa. Però no durant gaire temps, no fos cas, que se sentissin massa còmodes.
Hi ha un moment que sona molt clàssic o un blues que podria ser molt autèntic, ens agrada trencar-lo al cap d'un minut i mig, cosa que potser un bluesman no faria. La idea rupturista en aquest cas, en aquest repertori, hi és més, però clar, la gràcia és això, pivotar entre el clàssic, la ruptura, no sé. Estimem la música.
I Marco Mezquida vol que aquest torrent també arribi a la platea.
Això és un trio instrumental que, com bé te dic, és virulent, no? Que el públic també li exigim una presència i que s'agafi a la cadira d'alguna manera. Però bueno, els que em coneixen també saben que no foto hòsties perquè sí, sinó que sempre intento que sigui una cosa molt musical, que portar la gent de viatge, que sigui una experiència sonora i una experiència visual, perquè crec que si estan atents a cadascú dels membres, d'alguna manera veuran que hi ha tres músics amb una química molt especial.
I és que Tornado és una celebració de l'amistat que els uneix a tots tres, una complicitat òbvia del de l'escenari que convida el públic a un cicló de creativitat multiplicada. I ja et dic que podria ser la vegada que he vist Marco Mezquida més en forma. Quina passada, Manel!
Nit important pel Teatre Lliure de Barcelona, que estrena avui temporada amb aquesta banda sonora. Gairebé en silenci, Àlex Giralt Robert, perquè és una obra sense text.
Sí, bona nit. Es tracta d'una funció 100% visual de la companyia anarquista belga FC Bergman. El títol de l'obra, 300L per 50L per 50L, fa referència a les mides en neerlandès de l'Arca de Noè, i és que és un treball on la natura, sobretot l'escenografia, hi té un paper clau. Ho explica Stefa Ertz, creador i intèrpret de l'obra.
It's mainly about fear. It's about
tracta principalment de la por. Passa en una comunitat molt tancada que té una gran por existencial i els personatges intenten redimir-ho amb la religió.
L'espectador primer només té visió del que passa fora d'unes casetes de fusta a la clariana d'un bosc, però després un equip de càmeres i pantalles li permeten saber el que fan els personatges dins d'aquestes estructures rústiques. L'obra s'ha estrenat aquest vespre a la sala Fabià Puigcerver de Montjuïc, on demà mateix es tornarà a representar.
I del surrealisme visual del Lliure passem al romanticisme del Liceu. que amb aquesta òpera de Tchaikovsky, Àlex inaugurarà la seva temporada.
Exacte, és l'òpera de cambra Eugène Onegin, títol imprescindible del romanticisme rus, que dirigirà el mestre Josep Pons. La peça aborda temes com la solitud, les oportunitats perdudes i, com destaca Pons, la coreografia que firma Andreas Heise n'és un dels grans atractius.
Penso que ho fa amb una elegància tremenda, perquè no és el clàssic ballet, no és el tradicional ballet, està tot molt ben ajustat, és una invasió a escena, però és una invasió de vida, també.
L'estrena és el 27 de setembre i es podrà veure fins al 8 d'octubre.
Avui és 13 de setembre i és el Dia Internacional de la Xocolata i me n'estic adonant que encara no l'he celebrat com cal. En fi, coincidint amb aquesta jornada, els productors de cacau i xocolata han difós algunes xifres sobre el seu consum. I l'Òscar Callau ha entrevistat l'actual millor mestre xocolater del món, l'osonenc Lluc Cruselles. Comencem per les quantitats.
Doncs sí, perquè segons l'associació empresarial Produlce, el cacau i la xocolata representen, amb una facturació de 1.708 milions d'euros, la primera categoria del sector dels dolços. A Espanya, cada persona en consumeix 5 quilos i mig a l'any, sobretot un 35% en forma de presa de xocolata. El sector diu que la xocolata s'associa a moments de celebració o benestar, però el xocolater Lluc Cruselles parla directament de felicitat.
Crec que agrada tant perquè és que no he vist mai ningú que menja xocolata i està trist. Porta uns ingredients, és d'un sabor i et crea uns estímuls que fa que transmeti felicitat, per tant genera aquesta addicció i genera aquest punt de plaer. I llavors el problema no sé on està, si amb els sucres o amb què fa la gent. Vull dir, que potser el problema és si menges xocolata i et passa la tarda al sofà de casa, no?
Hem parlat de quantitat, però amb ell obligatòriament també hauràs tocat la qualitat.
Sí, perquè amb només 10 anys d'experiència, Cruselles és el cap de pastisseria de Pavic, una empresa que gestiona les botigues al Carme d'Osona, i el millor xocolater del món des que l'any passat va guanyar a París el World Chocolate Masters. Va ser el més jove a aconseguir el guardó, amb 25 anys. Ara acaba de publicar Creacions de Lluc Cruselles, amb 60 receptes de postres i elaboracions amb xocolata. Lluc ens ha descrit així com treballa a l'obrador.
Un punt de conservador, en el sentit d'anar a fer sabors clars, concisos i que agradin a la gent, i evidentment fer coses ben executades i amb un producte impecable, el cacau que a mi m'agrada més, els fruits secs amb els millors torrats, amb els millors processos, tot al final ha d'acompanyar perquè el resultat final sigui perfecte, sigui fi, sigui elegant i bo.
I qui la vulgui tastar ha d'anar obligatòriament a Vic?
Bé, d'aquí poc ja no caldrà, perquè el seu pròxim gran projecte és l'expansió de la marca pròpia de xocolates d'autor, Eucaria. Per cert, avui aquesta nit hi ha gent que no ha hagut d'anar a Vic a provar-les. La secció femenina del Futbol Club Barcelona ha gaudit aquest vespre d'unes postres creades pel Lluc per endolcir l'acte de lliurament de la medalla d'or del Parlament.
Doncs moltes gràcies. 3 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Hem explicat moltes coses, però n'hi han hagut moltes d'altres que no ens hi han cabut. Per exemple, Núria Hart, què no ha entrat avui?
Doncs mira, avui us portem una notícia d'Omnis, també coneguts amb el divertit nom de Fanis, que són els fenòmens anòmals no identificats. I és que científics d'arreu del món, pilots i controladors aeris, s'han reunit en un congrés al Congrés de Mèxic per compartir troballes inexplicables com aquesta.
Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que, de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior.
Aquest és l'ufòleg Jaime Maussan, director del programa de la televisió mexicana Tercer Milenio, que ha demanat al seu govern que comparteixi la informació que tingui sobre tot plegat. Aquest malestar neix d'avistaments que han fet, per exemple, pilots i controladors aeris d'objectes no identificats al radar, uns fenòmens que han afectat avions comercials que han hagut de canviar de ruta o no s'han pogut fins i tot enlairar. A la trobada també hi han participat científics, com el polèmic astrofísic de Harvard, Avi Loeb, que ha demanat transparència als governs, no només de Mèxic, sinó de tot el món, per avançar en el coneixement del desconegut.
Doncs ara el coneixement del conegut que el té sempre el David Guzmán. A Itàlia ha revifat la polèmica per la campanya del Ministeri de Turisme que fa servir la Venus de Botticelli disfressada d'influencer moderna. I en Guzmán avui es pregunta com seria aquesta mateixa iniciativa en el cas català.
Exacte. Bé, en el cas italià, bàsicament estan investigant com és que han invertit mig milió d'euros en una campanya que ha estat desapareguda tot l'estiu, que és un detall que crida l'atenció perquè es tractava justament d'incentivar el turisme. Però sí, el més greu és el fet. La gran Venus de Sandro Botticelli, la que tots tenim al cap, amb una petxina enmig d'un mar verdós, aquí la veiem fent-se selfies a la plaça de San Marco, de Venècia, o amb bicicleta i amb shorts davant del Coliseu, o menjant una pizza amb samarreta a Gondoliere. Clar, la idea d'unes obres d'art és tan aberrant que la pots implantar on vulguis. Per exemple, el Crist en Majestat de Taüll el podem vestir al Barça per promocionar la Vall d'Avui. El quadre de la Masia Joan Miró té gràcia, però jo trauria els animals i posaria un Dragon Khan per anunciar la nova temporada de PortAventura. La parella Ramon Casas i Pere Romeu òbviament tindran molt més swing si en lloc d'un tàndem condueixen una bici elèctrica com a reclam del nou carril bici de la Via Augusta, que és tan útil. I el Pati Blau de Rossinyol és el quadre perfecte per col·locar on? Per col·locar a Sitges, al carrer Primer de Maig, durant les nits, perquè així farà d'escut quan els turistes practiquin el noble esport del llançament de cadires.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Les catàstrofes naturals de Líbia i el Marroc continuen sumant morts, ferits i desapareguts. A Líbia, prop de 7.000 persones han perdut la vida amb el pas del cicló Daniel i 10.000 més han desaparegut. Al Marroc, el terratrèmol ha provocat vora 3.000 morts i 2.500 ferits. Més enllà de la catàstrofe humana, aquestes notícies ens han deixat moltes preguntes. Com cada setmana, l'Anna Ramon, la nostra biòloga i comunicadora científica, ens proposa mirar-nos les notícies des del vessant dels animals i les plantes. Els animals també deuen patir moltíssim els efectes dels terratrèmols, no?
Sí, és així, exacte. Quan hi ha un terratrèmol, els animals com nosaltres senten aquestes tremolors, s'espanten, surten desorientats i evidentment n'hi ha que moren i també pateixen molt d'estrès, com les persones. De fet, hi ha un tema en el que coincideix la ciència, més enllà d'aquests efectes immediats, és que els terratrèmols afecten molt el paisatge i la vida sobre la terra, diguéssim, els animals i les plantes, perquè destrossen els aqüífers. Quan hi ha un terratrèmol, a vegades es modifica la circulació d'aquesta aigua subterrània i poden haver-hi canvis bruscos en el paisatge. S'ha vist, per exemple, que hi ha hagut terratrèmols que han fet créixer boscos, han permès que boscos creixessin on abans no hi eren perquè hi ha hagut aigua disponible, on abans no n'hi havia, per exemple.
No sé si fins i tot els animals poden arribar a preveure'l abans que els humans. En qualsevol cas, estudiant el seu comportament, es podria arribar a dir, compte, preparem-nos que d'aquí pocs minuts o està a punt d'haver-hi un terratrèmol?
Això, de moment, no és possible. S'han fet molts estudis i, és més, s'ha fet una revisió, és a dir, s'han recollit més de 180 estudis publicats arreu del món per veure si els animals ens podien donar aquestes pistes i aquest estudi, que es va publicar justament l'any passat, van concloure que, de moment, no hi ha proves concloents de que això sigui així i de que ho puguem utilitzar. De fet, deien que cada vegada que s'ha vist doncs, un comportament d'un animal estrany, per exemple, hi havia uns elefants a Sumatra que es deia que els havien vist caminar en direcció contrària a un tsunami provocat per un terratrèmol, doncs han estat comportaments anecdòtics que no han seguit cap patró i que, a més, s'han posat sobre la taula posterior i, per tant, no els hem pogut fer servir per avançada. De fet, els animals es veu que senten la ona P, que és aquella que se sent abans de la L, que és la destructiva. I aquesta onada, és aquesta ona P, és la que ja poden el sismògraf detectar. Per tant, doncs, ens quedem una mica com estàvem de moment.
Llàstima. Segur que hi ha algú investigant això de ben a prop. Ja hem dit que la natura no ens dona els senyals que voldríem de moment per preveure els terratrèmols, però els éssers vius com queden marcats després d'un terratrèmol?
Doncs sí, això és meravellós. T'encantarà.
A veure.
Pensa que a banda de les marques geològiques sobre la terra, les pedres, aquestes falles, doncs tenim uns éssers vius que poden respondre a aquesta pregunta. Els arbres. Pensa que ells són com grans supervivents i han sobreviscut en aquest terratrèmol. Nosaltres podem veure a través d'aquestes anelles doncs què ha passat en temps passats, no? Tenim tècniques ara molt sofisticades per saber quan i quins terratrèmols ha pogut viure un arbre en el passat.
Ostres, que interessant. És com la caixa negra dels avions que queda registrat allà què li ha passat a l'avió. Aquí diguéssim que els arbres tenen a dintre com una mena de pàgines on queda escrita la història de dels terratrèmols que hi ha hagut.
Cada anella ens diu com ha crescut aquell arbre i si ha patit alguna mena de falta d'aigua o d'estrès, o en aquest cas, doncs, jo no t'ho sé explicar al 100%, però els que en saben detecten això és perquè aquí hi ha hagut un terratrèmol. I s'ha provat. S'ha provat en llocs concrets. Per exemple, hi ha un lloc als Estats Units, entre la franja oest de la costa oest dels Estats Units i Canadà, allà es pensava que hi havia hagut un terratrèmol de magnitud 8 o 9. Imagina, ara que estem més al dia amb tot plegat, doncs imaginem encara superior al que hem viscut al Marroc. Però no n'hi havia constància, perquè no hi ha res escrit. Això havia estat cap al 1700. I ara, al cap de molts anys, cap a l'any 97, uns fenòmens extrems, unes tempestes, van emergir aquest bosc, que ara se li diu un bosc fantasma, que n'hi ha varis a tot el món, i analitzant els troncs, les anelles de creixement d'aquest bosc fantasma han pogut corroborar que sí, que cap al 1700 aquesta costa oest dels Estats Units va patir un terratrèmol de nivell 8 o 9.
Impressionant. La natura té totes les respostes i ens les porta sempre l'Anna Ramon. Aquesta setmana excepcionalment en dimecres, però la que ve t'esperem el dimarts. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Danone, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Noel, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Gent normal. Gent.
Qualsevol persona en qualsevol moment pot tenir un problema mental. Segons l'OMS, una de cada quatre persones tindrà algun tipus de trastorn mental durant la seva vida.
Entonces ahí fue cuando ya realmente pedí ayuda, pero porque ya me ahogaba.
Però ningú no m'havia parlat mai d'un trastorn obsessiu.
Per què encara és un tema tabú i per què l'estigma, la incomprensió i la desinformació se sumen a les conseqüències de la malaltia?
Gent normal, el podcast d'Adam Martín, que explora la relació de la societat amb les malalties mentals.
Gent normal.
Aquest dimecres estrena a l'app i al web de Cat Ràdio.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Les paraules són l'ingredient principal de la ràdio. A Cat Ràdio en diem moltes i procurem dir-les bé, i ens hi ajuda l'Olga Calapés. Bona nit.
Bona nit.
Avui ens ha seleccionat aquest tall de veu.
iPhone 15 and iPhone 15 Plus.
Now with dynamic. Els nous telèfons d'Apple estaran disponibles en 5 colors: negre, blau, verd.
Per què has escollit aquest fragment sonor?
Doncs sí, perquè en plena setmana de presentació i sortida a la venda del nou dispositiu d'Apple, avui ens fixem en aquesta paraula, en telèfon. Està formada per prefix tele, que prové d'un adverbi grec que significa lluny, no? Sona de lluny, i el sufix fon, del mot grec phoné, que significa veu, so o capacitat de parla. Gràcies al telèfon podem telefonar o trucar. I una de les preguntes típiques quan hem de trucar algú aquí a la ràdio, hem de dir, truquem l'entrevistat o truquem a l'entrevistat? Tornem a trucar-lo o tornem a trucar-li? Doncs mirant un informatiu, i normativament faríem el verb intransitiu, per tant, truquem a una persona, ara li trucarem, però en registres informals sí que diem, ei, tornem a trucar-lo o tornem a trucar-la. De telèfons n'hi ha de mòbils, que faríem amb accent obert a la O i B alta, i cada vegada menys de fixos. I un altre error recurrent és telèfon fix i no pas fixa, que això ho diem malament.
Entens tu de telèfon fix a casa?
Home, mira, jo el tinc una mica com a relíquia, em fa pena llançar-lo, però realment no fa cap funció. Sí, com sigui, si en teniu a casa, segurament deu ser sense cable, sense fil, o aquí a la ràdio, autònom, però no inalàmbric, que també és un barbarisme.
El que tenim fix amb tu és un contracte. Demà et tornem a esperar a la mateixa hora. Fins demà, bona nit.
Bona nit.
Busques oranetes i el que trobes són voltors.
Busques oranetes i el que et trobes són voltors. Jo, de moment, busco a Tomàs Molina perquè ens faci la previsió del temps de demà. Per què has triat aquesta cançó, Tomàs?
Aquesta cançó d'Oranetes de Ginestà, més que pels voltors, per les oranetes, perquè avui ja estic rebent tot d'imatges, estem rebent doncs, totes aquestes oranetes que es preparen per marxar i per tornar cap a terres més càlides, cap a Àfrica. I és que, bé, no sé si són voltors, però venen les tempestes, unes tempestes que ja s'han fet notar les últimes hores i que continuaran sent presents al llarg dels propers dies. I alerta perquè poden ser una mica voltors, perquè sobretot divendres, no pas demà, sinó divendres a la tarda, poden descarregar amb força i potser diumenge a la tarda a les comarques de Ponent també n'hi pot haver alguna de destacable. Per tant, s'acaba l'estiu o s'està acabant l'estiu, les oranetes marxen, nosaltres, algú s'alegra, algú no, però alerta amb els voltors, que són aquestes tempestes que a vegades venen amb mala intenció.
Que bonic. Fins demà, Tomàs.
Fins demà.
Busques oranetes i el que trobes són voltors.
I bonic, molt bonic, és com volem sempre fer-ho en aquest tram final del programa. 3 minuts i mig i arribarem a les 11 de la nit.
Let it go, it won't let go of me. Hanging by a thread, cutting the cord and then falling back into the black. Cause if I don't, if I wait.
Avui he vist sis ulls blaus, els de la mare, el pare i la filla, l'Iris. Sis ulls blaus que han vessat molt dolors, notava, però avui reien. I reien amb motiu.
Bona, em dic Daniel Ros. Avui ha sigut un molt bon dia perquè tornem amb la meva parella i la nostra filla Iris de 3 anys i mig a casa després d'estar en tractament per un càncer durant gairebé un any i 7 mesos i tornem a casa. Ens hem retrobat amb famílies que ja estaven fora i ara desitjant que vinguin totes les famílies que continuen en tractament a la Vall d'Hebron i a Sant Joan de Déu. Esperem que es destinin molts de recursos a la investigació perquè tots els nens es curin, no com ara que alguns per desgràcia s'han quedat amb el camí.
Digues, bona nit.
Bona nit.
Tira un petó ben gran.
Amb el petó de l'Iris acabem. No podem acabar de cap altra millor manera. Ens posem a partir d'ara a pensar les notícies de demà. Ens tornarem a trobar aquí a les 10 de la nit. Sona Like Gold, un tema de Ben Joy. Ben Joy té milers de milions d'escoltes a Spotify i també té un missatge per tu que ens escoltes.
Hey listeners, this is Vance Joy. I hope you've enjoyed tonight's edition of Catalunya Nit. To see you out is my song Like Gold. Okay, molt bé, bona nit.
How we used to roll like an open
between the lines. Now look at where we are, everything we've done. Starting out with just one. See me high if you need me, babe. That's the way it was, but that's history.